Celebra, filla de Sió. Aclama amb goig Israel. Alegra't i exulta amb tot el cor, filla de Jerusalem. Javé ha retirat els teus judicis, ha capgirat el teu enemic. No tornaràs a veure mai més el mal. Aquell dia hom dirà a Jerusalem, no tinguis por, Sió, que no defalleixin les teves mans. Javé, el teu Déu, és enmig teu, el poderós, ell salvarà. Gaudirà de tu amb alegria, callarà en el seu amor, exultarà per tu amb un crit de goig. Aplegaré els afligits a causa dels temps assenyalats, aquells que eren teus, per als qui l'oprobi deia els era una càrrega. Heus aquí, en aquell temps, jo actuaré contra tots els qui t'afligeixen i salvaré la coixesa i aplegaré l'extraviada i els posaré com a motiu de lloança i de renom en tota la terra on van ser avergonyits. En aquell temps us faré venir, en aquell temps jo us aplegaré perquè us posaré com a motiu d'anomenada i de lloança entre tots els pobles de la terra quan faré tornar els vostres captius davant els vostres ulls, diu Javé. Aquesta és la paraula del Senyor.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Estem a punt de començar una nova dècada, no? O ja hem començat. Segon diumenge d'una nova dècada. Depèn de com comptes, però per mi, bueno, 2020 és una nova dècada i un any, si tens un any, 2020, això vol dir que potser tenim expectatives molt altes per aquest any, o potser no. Ens queden 10-9 anys per davant i la pregunta és què farem amb tot això, si som optimistes o potser pessimistes. Hi ha un temps per tot. L'optimisme sembla que era una cosa de la dècada anterior, entre 2000 i 2010, especialment els últims anys, els anys del Yes We Can, no? Eleccions aquestes amb Sí que Podem, i ara ja sabem que els polítics no poden, ni aquí, ni a Europa, ni durant el Brexit, ni saben ni sortir d'Europa, ni als Estats Units. Eren els anys d'optimisme entre el 2009 i 2011, de la tecnologia ens anava a salvar, la nova tecnologia, la tecnologia mòbil durant la primavera, ara pel 2011, les xarxes socials com la força alliberadora. I ara mirem i no sé si ha canviat tota aquesta zona pel bé. I aquestes xarxes socials ara són més bé conegudes com per envair la privacitat, difusar propaganda i soscavar la democràcia, influenciar eleccions i altres. Ara no és el meu anàlisi, és l'anàlisi d'un periodista en The Economist, un setmanari famós al britànic, que diu justament això. La nova tecnologia anava a ser una eina pedagògica, però ara molts pares estan preocupats perquè els seus fills totalment addictes dels seus mòbils i cada moment lliure s'ha de passar, bueno, no només els fills, també altres i més grans, però cada moment lliure passem en aquests mòbils. És la dècada en què es van fundar centres per addictes a l'internet i als mòbils. I potser ens vam començar a donar-nos compte, potser els últims anys, que tot això no era del tot bé, que potser hi ha coses positives, però generalment aquest optimisme potser ja no tenim. Nova tecnologia, noves aplicacions, tot molt més ecològic, compartir cotxes i altres formes de transportar, però ens trobem amb treballadors, amb magatzems d'Amazon cremats, transportistes de bicicletes a uns sou mínims que viatgen per tota la ciutat portant un burger de McDonald's a l'altra banda de la ciutat per algú que té gana de menjar això. No sabem si tot això és tan positiu. I justament tots aquells que van néixer i créixer els primers 4, 5, 6, 7 anys durant aquesta època d'optimisme, els que el 2010 tindrien entre 4 i 7 anys, van sortir al carrer l'últim any. Potser 2019 va ser l'any del pessimisme, quan adolescents surten al carrer amb el missatge més negatiu que es podria imaginar. no tenim futur, no hi ha esperança. Abans, profetes, profetes de, com es diu, de calamitat, profetes de, amb aquests tipus de missatges, es burlaven d'ells, no? En les pel·lis, o potser abans us veia, no? A la cantonada del carrer, dient, penediu-vos, perquè vindrà un dia de judici. És el mateix missatge que ells ens van donar durant aquest any. La tecnologia no ens salvarà, nosaltres hem de canviar. Hem de canviar el nostre estil de vida, la nostra mentalitat, la nostra manera. Hem de consumir menys. Hem de canviar dràsticament, hem de fer un gir de 180 graus. Ens hem de penedir. És el que ens diuen d'alguna manera. I quan abans es burlaven d'aquests tipus de profetes, el 2019 es van anomenar personalitats de l'any. Sí? Curiós. I junts amb el periodista del The Economist, ell diu, el problema no és la tecnologia. El problema és l'ésser humà. Perquè, de fet, i això és clar, és la meva interpretació, no ho diu, però sempre hem sigut així. Aquests tipus de problemes han sorgit durant la revolució industrial, cada vegada que hi ha noves coses, però, de fet, és el gran problema des de la caiguda, el cor corromput de l'ésser humà, que és tan creatiu per trobar noves maneres d'inventar ídols i de posar les coses fora d'ordre i adorar coses fora de Déu, i les conseqüències veiem. Perdoneu aquest pessimisme, i us veig tots una miqueta així com... Però bueno, heu sentit coses més pessimistes de la Greta l'any passat, no? L'any 2019 és l'any del pessimisme, l'any en què potser cada dia era, avui és l'any que ens ha acabat això, avui és el dia que ens ha acabat aquest tipus de recurs. I cada dia ens va recordar que el nostre món s'està anant en algun lloc, que la nostra realitat no es mou en un cercle de temps sense fi. Podem estar més o menys escèptics sobre el tema del clima o altres coses, però tots ens adonem que la nostra realitat s'està movent cap a un cert final. Que el nostre món, com el coneixem avui, segurament no es quedarà així. I potser ens adonem més en moments de transició entre anys o dècades, o quan, per exemple, el rellotge fa una mica més de soroll. Quan ens recorda les pèrdues de l'any passat, els nostres fracassos, els nostres pecats. Potser el rellotge va una miqueta més lent o justament més ràpid perquè tenim por per l'any que ve i per tots els reptes que tenim per davant. Potser hi ha coses que ens donen la il·lusió, però què serà? Ara hem de salvar aquest món i com ho farem? La meva família, com ho farem? La meva pròpia vida, mai canviaré. On és l'esperança? Si abans d'aquesta predicació no estaves pessimista, segurament ara sí. Però no passa res recordar la realitat fora de Crist. Avui ens arriba la paraula de Déu per mitjà del profeta Sofonies, com va arribar en el seu moment el profeta mateix. Un missatge clar. Un missatge d'un profeta com aquests profetes durant l'últim any, que eren profetes que deien són les 12:05, és l'última hora, ara hem de canviar o serà massa tard. Sofonies era un profeta de l'última hora que tenia un missatge contundent, un missatge molt i molt clar, potser poc agradable, però molt clar. Era profeta durant el regnat del Josies. És curiós, quan mires els profetes a l'Antic Testament, sempre els donen només el seu pare. Si ja donen un avantpassat, diuen, fill de... Aquí, amb Sofonies, veiem que diu fill de Cuxí, fill de Gedalià, fill de Marià, fill de Zaquies. 4 avantpassats ens donen. I això és l'únic profeta amb el qual es fa a l'Antic Testament. És important perquè llavors és molt probablement descendent del rei Ezequies, un dels reis més justos d'Israel. rei reformador que en temps de gran corrupció moral i espiritual va, quan va ascendir al tron, va reformar l'adoració. Com els reformadors del segle XVI, bàsicament la reforma sempre és una reforma d'adoració, fer fora els imatges, fer fora els ídols, portar al centre la paraula de Déu i adorar a Déu com ell mateix mana. I això és el que Ezequiel es va fer. Però després els seus fills i descendents va tornar a adorar a ídols. Però el fet de que Sofonies és relacionat amb aquest Ezequiel ens diu alguna cosa, que ell representa el mateix missatge d'Ezequiel. I Sofonies llavors era família de la família reial i segurament passava temps al cort reial. I llavors hi havia un rei molt jove, Josies. El seu pare Amon també era un rei molt dolent i Josies es va fer rei quan tenia només 8 anyets. 8 anyets. I quan tenia l'edat dels nostres manifestants de l'any passat, uns 16 anys, va descobrir la paraula de Déu i es va penedir i va buscar el Déu de David. Uns anys més tard va començar reformes en el país, reformes de l'adoració. Però tants anys de corrupció moral i espiritual havien deixat un gran desastre. I el missatge de Josies i Sofonies no arribava als cors de la gent de Judà. I les conseqüències eren grans. Déu s'enfada i per boca de Sofonies pronuncia el seu judici sobre el pecat. El missatge de Sofonies queda superclar. Si l'has llegit ja ho saps. Ho repeteix una i altra vegada. És d'una contundència remarcable. Un sol tema i mai es desvia. Vindrà i comença amb un dia de gran catàstrofe. Un dia final, un desastre gran. I no es pot escapar aquest dia. No hi ha manera d'avertir o de... Cap manera. Un judici per tots els pobles, Israel, però també els egipcis, els amonites, els filisteus, tothom. I Sofonies diu, arribat el moment d'estar quiets. Silenci. Calla en la presència del Senyor, diu, en verset 7 del primer capítol, perquè és a prop el dia de Javé. Calla. Prou excuses. Deixeu els vostres remeis, solucions. Cal estar quiets, perquè Déu vindrà a jutjar. Vindrà en la seva majestat i en la seva santedat. Déu és real. Els primers versets del llibre de Sofonies són superdurs. Diu com Déu esborrarà tot. Consumiré completament tot el que hi ha sobre la faç de la terra i consumiré els homes i les bèsties, consumiré els ocells dels cels i continua així. Bona estona. Sembla com un... desfent el Gènesi 1. Ens fa recordar del diluvi. Que també una resposta a la gran injustícia de la gent. Tot el que va quedar corromput, afectat o destrossat pel pecat, fora. I el que és interessant en Sofonies és, nosaltres sabem, o si coneixes la línia de la Bíblia, saps que aquest dia apunta primer de tot al moment en què els babilonis van venir per destruir Jerusalem. Però Sofonies no menciona els babilonis. Sofonies no li interessa el tema si venen els babilonis o altres. Ell diu, aquest és el judici de Déu. I vindrà un dia de forma final. I també a nosaltres ens parla. Potser t'espanta aquest missatge, potser penses, aquest Déu és el Déu de l'Antic Testament. Aquest és el Déu tan cruel de l'Antic Testament. El Déu dolcet i amorós del Nou Testament mai faria alguna cosa així. No, no és veritat. Aquest Déu no és un Déu fundamentalista, intolerant, etc. No, aquest Déu és un Déu creador que tot ha creat en el seu amor. I aquest Déu és mogut per la injustícia. Aquest Déu li importa quan nosaltres trenquem les coses. Aquest judici, la gravetat del judici, no apunta al seu caràcter venjatiu o al seu ressentiment, sinó a la gravetat dels nostres pecats i les conseqüències destructives dels nostres pecats, de la nostra idolatria. Déu no és com la gent al temps de Sofonies, deia, i potser ressona a molta gent avui en dia, que diu, com es diu aquí, i es dimitirà en aquell temps que escorcollaré Jerusalem amb llànties i visitaré els homes que reposen sobre el seu solatge, que diuen en el seu cor, Javé no farà bé ni farà mal. Javé no fa bé ni fa mal. Si ja existís, poc rellevant serà per mi. Javé no és així. No és així. Déu hi és, i és mogut per totes les coses que passen al nostre món. No és un Déu distant, no és un Déu estoic, no és un Déu apàtic, és un Déu amb ira justa per la injustícia. Li importa cada persona que pateix fam o les conseqüències d'una guerra violent. Li importa cada persona ofegada al mar Mediterrani. Li importa cada persona venuda en el tràfic d'éssers humans per l'esclavatge modern de la prostitució, homes i dones. Li importa cada persona que pateix d'injustícia. I Sofonies els explica, si ara us toca a vosaltres arendreçar això, arreglar tot això, quedem totalment sense esperança. No podeu, o heu intentat, però el problema més gran és no que no sigueu creatius, que no tingueu idees, però el vostre cor està corromput. Heu intentat adorar a Javé, però hi afegiu un munt d'ídols. Potser que tu penses que no estiguis tan malament perquè et compares amb els pitjors, però Déu diu clarament, quan al final es dirigeix en el principi del capítol 3 a Jerusalem, ai de la immunda i profana, la ciutat opressora. Quan comença a proclamar el judici sobre Jerusalem, diu, Javé és just enmig d'ella, ell no fa cap injustícia, matí rere matí ell porta el seu judici a la llum, no manca mai, però l'injust no coneix la vergonya. La referència és Déu a la seva santedat. Davant de Déu no intentis apropar-te amb la teva pròpia justícia. Cal entendre la nostra vergonya. Ell és la norma. I Sofonies llavors els crida a humiliar-se, a buscar refugi. Això ens pot incomodar. Segurament ho fa i espero que ens incomodi, perquè si no, no estaria arribant. A mi també m'incomoda, però és important tenir un enteniment correcte del nostre pecat davant del Déu just. L'escriptor americà Mark Twain deia que l'ésser humà és l'únic animal capaç de ruboritzar-se, d'avergonyir-se, i també l'únic ésser que cal fer-ho, que ho ha de fer. En el nostre pecat cal que ens avergonyim sobre nosaltres mateixos. Fem tots coses i hem tots fet coses al passat recent o més llunyà, dels quals ens avergonyim. Tots pequem. I cal entendre que no ho podem resoldre nosaltres mateixos. Necessitem un heroi. El primer punt era el judici, el segon punt era la redempció. L'última dècada també era la dècada de les pel·lícules dels superherois, no? Sí. El 2012 vaig anar a la primera pel·lícula dels Vengadores, crec que amb el Nahum, crec que hi era, i el Xavi i alguna persona més. El meu error més gran va ser que no vaig convidar l'Evelyn. I després van seguir, no, crec, 29 pel·lícules, com mínim, de Marvel, de superherois. És la dècada de superherois i la primera em va agradar molt, però ja, no sé de vosaltres, però ja prou, d'aquestes pel·lis. I cadascuna d'aquestes pel·lícules té la seva pròpia història, però el patró és el mateix. En el moment més fosc, quan no hi ha més esperança, llavors entra a l'escena l'heroi, el qui pot salvar el món. Contra una força malvada de fora que ataca extraterrestres o altres. Sofonies mostra a la gent, però, que no és una força exterior, externa, sinó que el mal resideix en nosaltres. Que el gran problema no és alguna força o algun malvat de fora, sinó és el nostre cor. els nostres cors i llavis impurs, la rebel·lió contra Déu, i no hi ha tecnologia per guarir els nostres cors. No hi ha gadgets ni aplicacions mòbils per purificar els nostres cors tacats pel pecat. Crida, per tant, a humiliar-se davant de Déu amb tota la nostra feblesa i tota la nostra misèria i confiar en el que ell pot fer. Aquells que fan això, que deixen d'arreglar la situació, que deixen de donar excuses i s'humillen davant de Déu, aquest poble pobre i humil, com hem llegit, que confia en el nom del Senyor, aquests no han de tenir por. No han de tenir por. Aquells que confien en Déu no han de perdre la confiança, perquè el seu Déu, el seu rei, ha arribat, el poderós, literalment l'heroi o el guerrer poderós per salvar. Ell ha vingut enmig nostre. Ha vingut per salvar-te, diu Sofonies, no d'alguna força malvada de fora, sinó del judici de Déu. I en fent això també et purifica del mal. Ell entra en la nostra foscor i pecat, en la nostra desesperació, com va entrar al nostre món. Tots sabeu del qui estic parlant. Quan fa pocs dies vam recordar com en la nit més fosca va brillar la llum i es van dir, el teu Salvador ha nascut. I per què tenien por aquests pastors? Perquè sabia que vindria un dia de judici. Quan van tenir aquí una epifania, quan van veure éssers celestials, sabien com, ui, perquè jo en el meu pecat no puc estar davant de Déu. Però per això deia, no tingueu por, perquè us ha nascut un Salvador. Déu enmig vosaltres. Jesús, perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats, és l'únic que pot treure el mal de nosaltres i salvar-nos del judici. Ell és aquest únic fill de Déu, del Déu Pare, en qui ell troba tota la seva alegria. Ha vingut, ha entrat en la teva foscor, Jesús. Has cregut, acceptat aquesta paraula fidel i digna de tota acceptació, que Crist Jesús va venir al nostre món, dominat pel pecat, per salvar els més grans pecadors, com tu i jo. És per la seva venguda que els àngels podien cantar. Perquè Déu troba alegria en tots aquells que confien en Jesús. Això vam llegir en Joan, com ell va habitar entre nosaltres. I Joan més endavant en el seu evangeli diu que Jesús és el rei d'Israel. Quan Jesús, muntat sobre una asa, entra com un rei a Jerusalem i el poble crida, Hosanna, salva'ns! I això aquest heroi va fer. Pocs moments després, durant el que Joan diu l'última hora, no l'última hora del 2019, de l'any, no l'última hora abans del desastre a causa del canvi climàtic, sinó a migdia, quan el sol està al punt més alt, quan va passar justament això, aquell que Sofonies diu, aquell dia serà un dia d'ira, un dia d'aflicció, d'angoixa, un dia de devastació, de desolació, un dia de tenebra i tenebra espessa, un dia de núvol i d'espessa foscor. En aquell dia, aquest heroi ens va salvar. I com ho va fer? En aquest dia, Déu va vessar tota la seva indignació, tota la seva ira justa pels nostres pecats sobre el seu fill estimat. I ell ho va carregar a la creu. Aquest és l'heroi. Per mitjà d'ell, Déu ens redimeix, treu el judici per tots aquells que confien en Crist. És així com mires a Crist? O és Crist com els israelites en el temps de Sofonies, com un dels ídols més? Sí, vaig a l'església, però bueno, s'ha de fer alguna cosa el diumenge. O sí que sóc creient, però bueno, hi ha altres coses que també són molt importants. I a vegades s'ha de fer decisions, s'ha d'escollir. O has deixat d'intentar arreglar les coses i has agenollat davant de Crist. Has posat la teva confiança en ell. Cantes de veritat quan cantem només en Crist puc esperar? o sí, en Crist també, però també en això i això, sí, sí, però també, de fet, espero també en les altres coses, en les promeses del nostre món i en... O és de veritat, només en Crist puc esperar. És ell el teu refugi, l'únic consol i confort, tant en la vida com en la mort? Si no, aquesta mateixa hora és més important que tota la nova dècada. Perquè si no, llavors no cal preocupar-te sobre aquest any, sinó sobre el dia d'avui i buscar Crist, trobar refugi en ell. Busca'l ara. Llavors, l'últim punt, a causa, com a conseqüència de l'obra del nostre heroi, alegria, silenci i exultació de goig. Aquells que amb tota la feblesa, tristesa, incredulitat, dubtes, lluites, pecat i tot, busquen refugi en Crist i confien humilment en el nom del Senyor, esdevenen objecte de l'alegria de Déu. Per tots aquells... Sí. Tots aquells que fan això, Déu els mira amb alegria. És un poderós evangeli. Déu no només et tolera, no obstant el teu pecat. Déu no només t'aguanta, no. Déu s'alegra en tu. Com Déu va dir, aquest és el meu fill únic, en qui em complac. Ell això diu sobre tu i sobre mi. Diu, filla meu, filla meva, en tu trobo tota la meva alegria. Per tu em sigui totalment quiet, gaudint de la teva presència. Per tu exulto de goig. Això és a causa de Crist. Si pertanyes a Crist, això és veritat. Tu em fas alegre, tu em fas callar d'amor, tu em fas exultar de goig. I aquest amor que fa servir, aquesta paraula que Sofonies fa servir, no és aquest mateix amor com la misericòrdia, la paciència divina de Déu, la seva fidelitat no obstant els nostres pecats. És l'amor d'un nuvi per la seva núvia, d'un pare pel seu fill, com aquell pare en Lluc 15 que se n'oblida de la vergonya, s'aixeca la túnica i se'n va corrents cap al seu fill. Se li treu la tristesa de la cara i diu... Siguem feliços, perquè estaves perdut i t'he trobat. Estaves mort i ara vius. Perquè Jesús diu, perquè així s'omple el cel d'alegria per un sol pecador que es penedeix, dona l'esquena al pecat i confia en el Senyor. Molt més que per 99 altres cristians i creients que pensen que no necessiten el penediment, que pensen que ja són prou bons, que han deixat de confiar en Crist per la seva salvació. Així el cel s'omple d'alegria. Déu omple el cel amb la seva alegria cada vegada, ara i en qualsevol moment, quan donem l'esquena al pecat i posem la confiança en Crist. Per tant, no esperis més, creient o no, de l'Església o no, sinó confia en Déu i troba confiança allà pel futur. Per tots aquells que no coneixen a Jesús com el seu heroi, com el seu salvador, el dia més fosc encara està per venir, perquè Déu redreçarà totes les coses. Déu portarà judici, portarà justícia. Tot el mal que ara existeix desapareixerà algun dia. Llavors nosaltres busquem refugi sota la sang de Jesús, el sang que ens purifica. Tots els que li pertanyen, però, aquest dia ja va passar. Aquest dia més fosc ja va passar fa 2.000 anys, quan Jesús va morir a la creu. I llavors aquell dia del qual Sofonies parla, per nosaltres serà un dia ben clar, un dia alegre, un dia brillant. Nosaltres sabem que ell va portar el nostre pecat, llavors no hem de témer per aquest dia, sinó tampoc no hem d'amagar la nostra desil·lusió, la nostra por, sinó podem posar tots a les mans d'aquell que va morir per nosaltres en confiar en la seva provisió, que ell està portant cap a aquest dia, cada dia més. En aquell dia nosaltres estarem davant teu i cantarem com la filla de Sió, com la filla de Jerusalem, l'Església redimida per Crist. estarem davant d'ell, de totes les nacions, de totes les llengües, cantant per sempre perquè ens has comprat, ens has redimit, ens has guarit, ens has restaurat, ens has perdonat. Et pertanyem a tu i et cantarem per sempre. Però jo m'imagino que aquest càntic serà totalment inundat. Inundat pel càntic de Déu mateix, el càntic de Déu i del seu fill, el càntic del nuvi que veurà la seva núvia, el càntic de Crist que veu la seva església, que ell va comprar amb la seva preciosa sang, i ell cantarà tan fort que el nostre càntic quedarà inundat. Ell cantarà, tu ets la meva preciosa, la meva estimada, en tu trobo la meva alegria, t'estimo amb el meu amor etern. D'aquesta manera jo em puc apropar cap al futur. A mi no m'agrada optimisme fals. No m'agrada poc el pessimisme. Però aquest és el realisme més pur que hi ha. D'un Déu que controla la nostra existència, el nostre futur. Un Déu que per tots aquells que pertanyen al seu fill, en ells troba el seu favor. Tan confiats en Crist podem entrar a aquesta nova dècada, tan segur del somriure de Déu quan diem que Déu faci resplendir el seu rostre davant vostre. És això, és el somriure, l'alegria de Déu sobre nosaltres en Crist. Així es pot entrar un any nou. Potser molt insegur sobre moltes coses, amb por per unes quantes altres coses, però ben confiats de la presència, la cura paternal de Déu. Així ens quedarà inundat la nostra por davant de l'alegria de Déu mateix. Això us desitjo per aquest any. Molt més Déu ens ho desitja.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.